Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
Dels aparells als clubs de lectura, l'espai d'interrelació de les dones amb la Judit Mellado, ella és formadora en igualtat i també coordinadora del club de lectura L'Hora Violeta de l'associació Dona Segrià Nord per la Igualtat, però també impulsora d'altres clubs de lectura feminista. Judit Mellado, benvinguda.
Molt bon dia, Pili. Moltes gràcies.
Quins són els objectius d'aquests clubs de lectura?
Mira, jo penso que un dels objectius principals que té el Club de Lectura Feminista és, en primer lloc, donar a conèixer la literatura escrita per dones, sí? En segon lloc, parlar de temes, però des del punt de vista femení, perquè llibres que parlin sobre qüestions del dia a dia, de la maternitat, de les relacions personals, de l'amor, la literatura n'està plena, no? Però des del punt de vista experiencial de la vivència, del procés de socialització de les dones, doncs no està tan treballat. I després també, com a objectiu final, es tracta de la reflexió, no? A partir de les experiències llegides, no? Del que passen amb els i les protagonistes dels llibres, doncs poder extrapolar aquelles experiències, no? A la nostra realitat per intentar aprendre, no? A posar nom a situacions, a identificar estereotips, rols de gènere, processos de socialització diferenciat, tot a partir de la literatura. Però que és un aprenentatge, no?, que després podem aplicar al nostre dia a dia.
Et volia preguntar també, doncs, això, què són els clubs de lectura feminista i l'evolució que hi ha hagut, no?, dels clubs de lectura feminista al llarg del temps.
Sí, perquè mira, això és molt curiós, perquè els clubs de lectura van aparèixer com a mitjans dels anys 80, va ser un projecte d'una biblioteca de Guadalajara i va tindre tant èxit que al cap de 10 anys està estès a totes les biblioteques del país, no? El perfil que va començar amb aquests clubs de lectura eren normalment o gent jubilada o mestresses de casa amb nivells educatius, doncs, justets, no? Estem parlant dels anys 80. Què ha passat? Doncs que el perfil dels usuaris i les usuàries ha anat canviant i ara podem dir que el perfil és pràcticament o majoritàriament femení, no? Amb uns estudis alts, i això ha fet que els clubs de lectura es vagin especialitzant. Ja no són clubs de lectura generals, no? De literatura general, sinó que s'han anat especialitzant en gèneres, en temàtiques, no? I els clubs de lectura amb perspectiva de gènere, doncs, és un invent relativament recent. Estem parlant de que tenen com uns 10 anys de vida, no? I, per exemple, nosaltres aquí al Segrià, doncs, tenim sort de tindre diversos clubs de lectura, bueno, diversos, dos, el de la Biblioteca Pública de Lleida i el que fem a l'associació a Dona Segrià Nord per la Igualtat.
Uh-huh. Tu vas ser també una de les impulsores del Club de Lectura Feminista de la Biblioteca de Lleida, de la Biblioteca Pública, de la Maternitat, precisament.
Sí, juntament amb la bibliotecària de la sala de préstec, amb l'Anabel Ramos, vam iniciar el club de lectura, doncs una habitació pròpia. I també l'objectiu era el mateix, no? Donar a conèixer aquesta literatura escrita per dones, no? I analitzar-la des d'una perspectiva de gènere, d'acord? I una mica la idea és rescatar tota aquesta literatura, ja sigui actual o anterior, no? D'altres èpoques, d'escriptores també doncs d'altres països, d'altres cultures, per veure la diversitat que hi ha, no? A l'hora de plantejar qüestions de gènere, depenent de on vinguis, de quan haguis viscut, de quina cultura, no? Estiguis inscrit en aquesta cultura, quines arrels tens, quines creences, no? I això és, ho fa molt interessant.
Uh-huh. Parla'ns de la participació. Qui participa i quins són els llibres que també escolliu?
Val, doncs mira, a nivell de participació, jo crec que és molt important destacar que als clubs de lectura feminista tenim principalment dones, però que a més ens movem amb una franja d'edat molt àmplia, des de gent de 20 i pocs fins a gent de 70 i molts, amb la qual es genera una relació intergeneracional, no?, que és molt difícil que es doni en d'altres espais, perquè la gent que arriba, les dones que arriben a aquests clubs de lectura, és per un costat, doncs, perquè els agrada llegir, no?, per aquest interès per la literatura, però també per aquest interès per qüestions de gènere, per qüestions d'àmbit feminista, no?, i per buscar aquesta perspectiva diferent, no?, de la literatura tradicional. A més, pensa que en aquests espais el vincle que es crea entre les participants és molt fort, no? Quan parles amb elles, doncs totes destaquen, doncs, aquesta complicitat, no?, que es genera dins del grup, no?, aquesta relació entre iguals, que això és un dels punts principals, no?, d'aquesta relació entre iguals, de que es sentin còmodes, no?, per poder manifestar tranquil·lament, no?, i sense por i sense vergonya i sense acomplexar-se el que pensin sobre determinades qüestions, no? I això fa que es generi un vincle, una sororitat, no?, entre aquestes participants, doncs, que a més es va fiançant, no?, d'una sessió per l'altra, amb la qual les que ja portem equips anys participant en aquests grups, doncs, jo, és que el que tens en aquest grup ja no són companyes de club de lectura, és que són amigues, és que són gent amb la que comparteixes, no?, experiències, amb la que debats, amb la que aprens, no?, amb la que aprens també a autoconèixer-te a tu mateixa, no? És una relació molt, molt interessant i molt bonica.
Per això suposo que també vas posar aquest títol del safareig als clubs de lectura, amb aquest espai de sororitat.
Clar, perquè, fixa't, jo vaig plantejar aquesta imatge del safareig, no?, perquè el safareig era un espai de relació per les dones, no? Era un espai on es duia a terme aquesta activitat de que feien principalment les dones, no? Un espai que relacionaven dones de totes les edats, no?, que mentre feien la bugada, doncs, compartien, parlaven, xerraven, es canviaven receptes, canviaven notícies, bueno, comentaris, no? Però a més també era un espai de cures, perquè aquestes dones, com conciliaven, s'emportaven a la canalla el rentador, i mentre les joves o les mares rentaven, els més petits jugaven i les més grans també aguaitaven, vigilaven, no? Amb la qual és un espai d'interrelació. Què ha passat amb el temps? Doncs, evidentment, la majoria de les persones tenim rentadora a casa i ja no és necessari anar al safareig, i aquests espais d'interrelació entre dones havien anat desapareixent. Han estat substituïts avui en dia pels clubs de lectura, no? És un espai on es relacionen dones, no?, de diferents procedències, de diferents edats, però amb una activitat comuna, en aquest cas comentar la literatura, no?
A més, fer safareig té una connotació negativa i tu aquí li has volgut donar la connotació positiva de la sororitat, de fer xarxa.
Sí. Sí, perquè és que jo penso que és molt important això, el crear imatges, no? Perquè tu quan dius fer safareig, ja automàticament ja dius, xafarderia, algo dolent, parlar malament, no? Li té una connotació negativa, no? En canvi, jo he volgut donar-li el tomb, no?, i plantejar-ho com, és un grup de dones que sí que estan parlant, però no per malmetre, no per contar-se xafarderies ni tal, sinó que estan compartint coneixement, estan creant, no?, aquest punt de partida, aquesta unió entre elles, aquest vincle, estan teixint xarxa, no? Per tant, li hauríem de donar una nova ressignificació, no? I aquest plantejar aquest grup de dones que estan xerrant i que estan compartint, no com a dones que fan safareig, sinó com a dones sàvies que estan interrelacionant-se i que estan, compartint aquest coneixement i generant altres coneixements.
A banda d'aquest coneixement en xarxa, també hi ha un impacte positiu en cadascuna de les participants. Això també ho has detectat.
Sí. Jo, per la meva experiència, que ja porto com a quasi 8 anys, no?, com a coordinadora d'un grup de lectura, doncs, que me n'he donat compte? Doncs que les dones que participen en aquests clubs de lectura, no? Guanyen autoconfiança, és a dir, no, o sea, autoconfiança a l'hora de relacionar-se, no? Perquè surten d'aquest espai de confort que és casa seva i es relacionen amb d'altres persones amb les que només coincideixen aquestes 2 hores mensuals, no? Però a més els dona eines per poder expressar opinions, no? Amb seguretat, d'acord? Guanyen confiança a l'hora de manifestar el seu punt de vista i de defensar-lo amb arguments respecte a les opinions d'una altra persona, no? El fet aquest de parlar en públic és una cosa que a les dones no se'ns ensenya, no? Se'ns ensenya a parlar a casa, no? A parlar entre nosaltres, perdó, però no a expressar-nos les nostres idees, les nostres emocions, les nostres vivències en públic, no? I jo crec que això és una de les millores, no? Que aquestes dones que participen als clubs de lectura experimentes, no? També el que dèiem abans, el fet de crear aquesta xarxa, que crear aquest vincle, no? De sororitat amb dones de diferents edats, no? Amb diferents experiències vitals, amb diferents experiències laborals, però que tenim aquest punt en comú. I és que el fet de compartir aquesta passió per la lectura i, a més, el fet de compartir-la, no?, ens fa generar aquest diàleg entre nosaltres. Jo penso que, a més, també hi ha una altra cosa que, a banda de la lectura, que és la autoafirmació i la resignificació d'experiències. I m'explico. Moltes vegades hem viscut experiències, no?, que hem cregut que són normals, no?, però que un cop exposades al club de lectura, perquè apareixen en alguna de les obres comentades, ens adonem que aquesta normalitat, pues, l'hem de qüestionar, no? Per exemple, et faré un exemple. Hem parlat, en alguns llibres ha sortit el tema de la maternitat, no? I, claro, maternitats n'hi ha moltes, no? Tantes com a mares. Uh-huh. I el vincle que tu vius amb la teva família, amb els teus fills i filles, a tu et pot semblar que és lo normal, però claro, lo normal tu me dices a partir del teu marc de referència, no? Que és el que tu has viscut, el que t'han ensenyat, el que has après, no? El que has viscut. Però claro, el teu marc de referència no és el mateix aquí a Lleida que el que pugui tenir una dona que ve del Marroc, que una dona que ve d'Alemanya o dels països de l'est, no? Clar, el seu marc de referència és diferent al teu. Per tant, aquesta normalitat, fins quan és normal, no? Hem de aprendre a resignificar aquestes experiències. I penso que el fet de poder compartir amb tranquil·litat, amb la confiança de no ser jutjada a l'hora d'expressar aquestes opinions, doncs fa que creixem, no? I fiquem aquest nom a aquestes experiències que hem viscut sense por a què pensaran les altres, no? Perquè estem compartint aquestes experiències. Penso que també és important per les dones que participen en aquests clubs de lectura, no? Perquè a l'hora que analitzem la lectura des d'una perspectiva de gènere, estem aprenent, no?, aquesta teoria feminista, i això també ajuda a consolidar el nostre discurs feminista, no? Ens ajuda a entendre'l, no?, i a aprendre a defensar-lo amb arguments que siguin sòlids i contrastats respecte a d'altres postures, no? I al mateix temps també és una manera de prendre autoconsciència de qui som, perquè som així, perquè hem arribat aquí i on volem arribar, no?, com a dones. I penso que aquesta reflexió de manera individual costaria molt de fer-la, però quan es fa de manera col·lectiva és molt més fàcil, molt més ràpida, no? I s'aprèn molt més.
Judit Mellado, formadora en igualtat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.